Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se
queda con él. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda i moltes gràcies per continuar un dia més de la sintonia de Ràdio Estel, tot i que aquest no és un divendres qualsevol. Comencem aquest últim passeig per la vida anomenat Tot anirà bé. És el passeig 212, el que vol dir que l'hem transitat un munt de tardes i que ens hem creuat amb un munt de persones, a moltes de les quals hem trigat molt en descobrir-los la cara amagada durant mesos al darrere de la mascareta. Ahir en parlàvem. Al món li ha passat i li continua passant de tot. Guerres, pandèmies, canvis de el clima, inestabilitat econòmica, i aquí ho hem viscut en directe. I m'ha agradat que al darrere dels discursos catastrofistes, de les visions apocalíptiques, d'aquells que ho veuen sempre tot amb les ulleres posades del més gran dels pessimismes, des d'aquest raconet del dial, ens haguem dedicat a afirmar amb tota la rotunditat i el convenciment que tot anirà bé. I si em permeten, estic seriosament convençut que al final l'ésser humà sempre s'acaba en sortint, i aquesta vegada no serà una excepció. L'últim dia, i sobretot quan al final és tan dolç com aquest, una ha de donar les gràcies a la gent que de veritat se les mereix. I això passa d'entrada pel director d'aquesta casa, Antoni Arbàs, que un bon dia em va trucar i em va fer aquest regal. Sempre li estaré agraït. I vull parlar també de tota la gent de la casa, de Ràdio Estel, que són magnífics. No puc deixar de banda tampoc a tots els actors que han tingut paper propi en aquest programa, els nostres contertulians, la gent que ens ha fet aprendre, aquells i aquelles que han aportat valor real al Tot anirà bé. Però sobretot, vull donar les gràcies a aquells que m'han hagut d'aguantar tots aquests mesos. La Núria Ros, l'Andreu González, l'Oriol Francisco, el José Matosas i també la Glòria Galiano. Marxo amb el convenciment sincer que amb tots ens tornarem a trobar. I per cert, vull donar també les gràcies a l'Esther, una de les millors oients d'aquest programa i la persona que fa, em permetran que digui, els millors cafès del món. Tot un equip que continua funcionant. Encara 3 hores més, fins a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Tot anirà bé.
Tot és gris. O és el temps, o és el meu cor tan indecis.
S'ha mort la Núria Feliu. I és com perdre un trosset de tots nosaltres, no? S'ha mort la Núria, la que tots coneixem com la gran dama de la cançó. Tenia 80 anys i en els darrers mesos havia desaparegut de la vida pública després de patir un ictus ara fa un any i mig. Vivia molt a prop del lloc des del que els parlo, en ple barri de Sants. Ens deixa una obra musical molt extensa. Parlem de 50 discos, més de 400 cançons repartides per tot un munt de gèneres. Sardanes, boleros, jazz, couplets... És impossible parlar de la carrera de la Núria i no parlar de dos homes importants, l'Antoni Ros Marbà, un dels grans impulsors de la seva carrera, i el gran també Tete Montoliu. Ambdós van escriure grans pàgines de la història recent de la música. Es poden imaginar el que a passat, quan hem sabut que la Núria, ja no hi era. Ja no hi era tal qual, en veritat, per sempre es quedarà d'alguna manera. La primera persona a la que li he llegit avui unes paraules de Twitter ha estat justament la persona que tenim ara mateix a l'altre costat del fil telefònic. Marina Rossell, bona tarda, Marina.
Hola, Toni, bona tarda.
Quina tristesa, no?
Sí, és una notícia esperada, però sempre et sobta i et reveles. Però és el nostre destí, no? Nascut, ho deia Papa Seid, per morir, no?
Tot el que neix mora, efectivament, eh? Absolutament. Com descriu la seva carrera, no? Diuen la... Digues, Marina, perdona.
Que el poeta deia, per tornar a néixer necessitem morir.
És cert. Dèiem que una de les maneres a les que la gent parla de la Núria, avui això ho hem llegit a molts indrets, és una de les grans dames de la cançó a casa nostra. Tu amb quina imatge et quedaràs de la Núria Feliu? Amb quina música? Amb quin so?
Jo em quedaré... S'explicarà molt tot el que és la seva obra, que són 50 discos, que de seguida està dit. És que és molt 50 discos, eh? És tota la vida treballant... d'una manera obstinada, no? I amb rigor. Però jo em quedo amb la Núria Feliu, que conec de tota la vida en els programes del Salvador Escamilla, de quan jo tenia 20 anys, i ella era 70 generació, era més gran que jo, i hem tingut una amistat que ha perdurat fins ara, sempre, i ens hem relacionat molt. I em quedo amb la seva bonhomia, amb aquesta cosa d'agraïda, d'una tenia molt d'agraïment per tothom. Anaves a dinar amb ella i saludava absolutament a tothom, inclús persones del costat que li deien alguna cosa, s'aixecava, anava a saludar a tota la gent més humil, sempre, que això és a tenir en compte, no? Saludava a gent sense excepció, a la dona de la cuina que li havia fet una sopa que ella li agradava. Era una persona molt propera que necessitava... sentir-se estimada, com tots nosaltres, humans que som, i ella ho va lograr. S'ha sentit estimada fins a l'últim moment, i amor envoltada de la gent que s'estimava, i ha estat fins a l'últim moment, llevat d'un dia i mig que ha estat a l'hospital, a la seva casa de Sants, al seu pis àtic de Sants. Per tant, em quedo amb que s'ha complit el seu somni de morir a prop, de no estar tirada, diguem, en un lloc desconegut. Que això és molt habitual quan ets gran.
Clar.
I jo em quedo amb... La Núria Feliu mai serà oblidada. Aquesta és la paraula que em sembla que més important. Mai serà oblidada.
És curiós que nosaltres avui hem convidat a la Marina Rossell abans de saber de la mort de la Núria Feliu. Perquè avui aquest programa també mora. És una altra història, evidentment, no? I tal com està el món, el dia que nosaltres vam dir-li tot anirà bé a aquest programa, estàvem amb el tema de la pandèmia, pensàvem que havíem arribat al pitjor, i després de la pandèmia va arribar la guerra, i després les inflacions, i després les pandèmies, en fi, un desastre, no? I hem pensat que una manera bonica de començar el programa era agafar el tot anirà bé i traduir-lo com a mínim a l'italià. El Tutto andrà bene, que és la cançó de la Marina Rossell.
Sí, tot anirà bé, tutto andrà bene, sí.
Que molts italians, Marina, també els hi toca recordar-ho aquests dies, si em permets, no?
Doncs avui en especial, que el govern s'ha dissolt i que és molt possible que entri l'extrema dreta amb la influència de Mussolini.
Déu-n'hi-do, ja.
Dictador.
Tot anirà bé, Marina. No?
Bueno, a veure si serà així. Despedim a la Núria Feliu, Toni, i recorda la paraula, eh? Dius que avui s'acaba el teu programa, que mora, però recorda la paraula amb què hem començat del poeta Salvador Passeig. Per tornar a néixer necessitem morir.
No, si les...
Tornarem a néixer.
Les motxilles estan preparades.
Tornarem aigua mineral, o potser tu treballaràs en una altra història, en una altra cosa, però tornarem a néixer.
No, segur. I ens trobarem molt aviat. Marina, sempre és un gust enorme saludar-te. Un petó enorme. Gràcies, Marina.
Gràcies, estimat.
Un petonet. Adéu, bona tarda. Senyores i senyors, són les 3 i 9 minuts. Quina cosa, no? De veritat que quan he vist la mort de la Núria, m'ha fet un... no sé, un cop al... per dins, no? Perquè això que diu la Marina és absolutament cert. La Núria era així, era una persona propera, l'ambaixadora de Sants. Ella estava molt orgullosa de ser l'ambaixadora de Sants i hem entès que avui ens havíem de salvar i de saltar absolutament la manera habitual de començar, no només perquè fos el nostre programa últim, sinó perquè efectivament la Núria s'ho mereixia. Són les 3:10, ara sí, posem en marxa aquesta maquinària, aquest últim passeig per la vida anomenat Tot anirà bé, en una vida que està plena de passejos per fer. Anem a veure què tenim avui al nostre programa. D'entrada, calor. Molta calor. Jordi Miralles, bona tarda, Jordi.
Hola, Toni, bona tarda.
Quina calor, no?
Mira, 36 a Girona, 36 a Lleida, 32, entre 32 i 33 a Barcelona, 29 a Tarragona. És calor i n'ha de fer més. Per tant, una mica la tònica d'aquests últims dies, d'aquestes últimes setmanes, ja no sé si dir aquests últims mesos, perquè vam començar el mes de maig i la cosa no ha parat i així continuem. I farà més calor de cara a diumenge. Per tant, doncs, sí, continuem amb la calor. Demà funciona una mica, però és que avui, he dit abans, t'acabo de dir 36 a Lleida, però és que a Lleida arribaran d'aquí un parell d'hores o tres, ben bé a 38-39. Demà les temperatures, demà dissabte, baixen entre 2 i 4 graus, però clar, passaràs de 40 a 36 o de 33 a 29, baixarà una mica la temperatura, però tot el que perdem demà ho tornem a recuperar una altra vegada diumenge. Per tant, ens quedem igual. Dilluns es manté, i dimarts sembla que la cosa comença a normalitzar-se. Però vaja, tret de la baixada demà, pensa que fins dilluns, molta calor.
Va, pensem en dimarts. Entrem en una mena de parèntesi psicològic. Fem alguna cosa, a veure si arribem bé. Jordi, una abraçada molt gran. Ens trobem aviat. Cuida't molt i bones vacances.
Igualment, Toni, una abraçada.
Adéu, guapo, bona tarda. Adéu. Amb tota la calor i amb tot el bon rotllo, avui fem un programa molt especial, l'últim de la temporada. Núria Ros, bona tarda.
Hola,
Núria.
Bona tarda.
Explica'ns de què anirà la cosa.
Doncs avui, com no podia ser d'una altra manera, el Tot anirà bé es vesteix de gala per acomiadar la temporada. Dic de gala perquè les pròximes 3 hores desfilaran per la nostra catifa vermella alguns dels millors convidats que ha pogut tenir aquest programa. Atenció, perquè a partir de les 4, Manuel Bandera, Damari Gelabert, Vicenç Villatoro, Mir Raixa, Xavi Franquesa, el Màgic Andreu i Raül Balam seran els primers en asseure's davant dels micròfons del programa. Per això volem saber com els ha canviat la vida des de l'última vegada que els vam escoltar. Doncs a les 4 ho descobrim amb ells, el Tot anirà bé. Però no marxeu, perquè a partir de les 5, amb la companyia de la Gran Rosa d'Espanya i d'un llarg etcètera de col·laboradors, assistirem a una verdadera classe per preparar de la millor manera les nostres vacances. Perquè, clar, quan marxem de viatge, què hem de portar les maletes? Com les hem d'organitzar? I encara més, com ens sentim quan tenim vacances? I quan s'acaben? Doncs a les 5 i fins al punt de les 6, tot això i moltes sorpreses més, aquí, a l'última edició del Tot anirà bé.
Diu, com ens sentim quan tenim vacances? Bé, eh? I com ens sentim quan s'acaben malament? Ja hem acabat, no? Núria, gràcies. Fins d'aquí una estoneta. I ara la dona que més treballa en aquesta casa, l'he sentit aquest matí en directe, a les 6 del matí, i aquí continua el peu del canó, perquè no s'ha volgut perdre aquesta última edició del Tot anirà bé. Carla Boigas, què tal? Bona tarda, Carla.
Bona tarda, Toni.
Tenim una actualitat potent, per on obrim aquest resum informatiu, Carla.
Doncs, igual que has obert aquest programa, amb la mort de Núria Feliu aquest divendres a l'edat de 80 anys, la cantant catalana no s'ha pogut recuperar d'un ictus que va patir a principis del 2021. Feliu, recordem, nascuda al barri de Sants de Barcelona, tenia una àmplia trajectòria com a cantant i actriu i era un personatge molt popular al país. Va debutar com a cantant el 1965 i va destacar sempre pels seus discs de cançons populars catalanes, boleros i couplets. Últimament havia tornat als escenaris en diverses ocasions, com al Barna Sants de l'any 2017. Feliu ha rebut també nombrosos guardons, com la Creu de Sant Jordi del 1985 o el Premi SGAE per la seva trajectòria. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mostrat el seu condol a la família, ho ha fet amb un missatge a les xarxes socials, ha dit que és una de les veus del país, una icona de la cultura catalana i, sobretot, una artista arreu de Catalunya. Afegeix que avui, divendres, és un dia de dol. També ha lamentat la seva mort el ministre de Cultura, Miquel Iceta, que ha recordat que ha acompanyat a moltes generacions i que sempre ha fet el màxim per la difusió de les nostres músiques i la nostra llengua. I també amb altres qüestions, altres notícies, el govern espanyol planteja
plantejarà a la Unió Europea incrementar l'exportació de gas des de la península Ibèrica per no haver de retallar el consum un 15%. La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha rebutjat el pla europeu per afrontar possibles talls de Rússia. També proposarà, per evitar que Espanya hagi d'aplicar la reducció, actuar sobre l'oferta en lloc de la demanda. Fons del Ministeri de Transició Ecològica expliquen que la proposta de solidaritat de l'executiu espanyol és incrementar l'exportació de gas a la resta d'estats membres i reivindicar les seves infraestructures. I aquí a Catalunya, els càrrecs de salut que exercien durant la primavera del 2021 han declarat al jutjat que el baix ritme inicial en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils es va deure a un retard en l'arribada dels 100 dels agents. Carmen Cabeza, secretària de Salut Pública, ha declarat juntament amb altres responsables com a investigats al jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona i ho han fet per prevaricació i contra els drets laborals arran d'una querella dels sindicats policials. I també a Barcelona es prohibeix de manera definitiva fumar a totes les platges. La proposta s'ha aprovat aquest divendres al ple de l'Ajuntament de Barcelona amb les abstencions del Partit Popular i Valents, que han argumentat que són contraris a aquest tipus de prohibicions. La mesura no s'aplicarà al consum de tabac als xiringuitos instal·lats a la sorra. Qui fumi a la platja a partir d'ara s'exposarà una multa de fins a 30 euros, però només se li aplicarà si fuma de manera reiterada.
Vaja, ara en parlarem, perquè és una qüestió realment per ser comentada dins la tertúlia que obrirem de seguida. Avui, en aquesta última tertúlia, Oriol Vidal Barraquer, Pepe Pérez Calvo, Núria Estrach i Juan Milian. Per això saludarem també el portaveu de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco. Carla Buigas, que vagi molt bé les vacances.
Igualment.
Moltíssimes gràcies. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Això és Ràdio Estel i aquí tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel és podcast. SB1 acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé. amb Toni Marín.
Sou aquí els bons amics que jo estimo. Sou aquí, ara us tinc tan a prop. Que em ve una sensació i em pren un tremolor que em va des del cabell fins al taló.
Pepe Pérez Calvo, m'has demanat aquesta cançó exactament de la Núria, no?
Sí, perquè la Núria amb aquesta cançó ens retrobava i retrobava amb els seus amics, i és una cançó any 72, una cosa així, que és segle passat i aquestes coses, però que és de molta actualitat, perquè està parlant dels amics i de retrobar-se, i us he reconegut que esteu aquí, que esteu amb mi. És molt bonica i paga la pena llegir la lletra d'aquesta cançó i escoltar-la amb el cor i amb la força i amb aquesta energia de la Núria de sempre, que ens quedarà per sempre. Ens acompanyarà.
És impressionant saber, Núria Estrac. Bona tarda, Núria.
Bona tarda.
Apropa't al micro, sisplau, que la discografia, la Núria, impressionarà. Ho estàvem comentant amb la Marina Rossell fa un moment, no? 50 discos, més de 400 cançons, i una dada que a mi veritablement m'ha impressionat. El seu debut als escenaris va ser el 1965. Estem parlant de tota una vida a l'escenari.
Sí, no? Una gran trajectòria i fins ara, no? Fins a l'últim moment.
Fins a l'últim moment, sí.
Fins a l'últim moment ha sigut una dona lluitadora i amb principis, que això sempre són models a seguir.
L'ambaixadora de Sants, Juan Milian, bona tarda.
Juan, què tal? Bona tarda.
Com estàs? A tu per edat ja t'ha tocat menys, no, la Núria Feliu?
M'agafa poc, sí, la veritat, que estic més prop de l'Oriol que de la Núria.
Oriol, Fidel Barraquer, bona tarda.
Bona tarda.
És veritat que vosaltres dos, per edat, doncs, us agafa més lluny, però és veritat també que estem parlant d'un autèntic símbol a casa nostra, no?
Un símbol, un referent, que bueno, aquestes coses es transmeten de generació en generació, no? I a vegades queda més la part de símbol i la part de referent que la pròpia producció artística, no? Que és veritat que a mi també em queda lluny, però el concepte Núria Feliu com a concepte sí que el tinc present.
Que les platges arribin a un primer punt d'informació és una cosa sorprenent. Significa d'entrada que és estiu, i segon que allò que es decideix és una cosa que crida veritablement l'atenció. I senyors i senyors, a partir de dilluns no es pot fumar a la platja a Barcelona. No es pot fumar a la platja, a cap platja de Barcelona. Sí que es pot fumar als xiringuitos, pel que hem entès, però no a la platja. Què us sembla, això? Ara anirem a altres assumptes potents del dia, però aquest, déu-n'hi-do, el que arribarà a afectar molta gent, no?
Sí, a mi amb el tema del tabac sempre em passa el mateix, i és que confesso, ja poso aquí sobre la taula, que sóc fumador. Llavors, no sé mai si les meves opinions venen pel fet de ser fumador o perquè estic analitzant bé la situació.
Probablement un...
També és veritat que jo tinc tendència a pensar que aquestes regulacions tan específiques sobre molts temes eliminen una mica l'espai que tenim les persones d'actuar sabent que no estem soles al món, no? I que, per tant, el fum molesta, no s'han d'emportar les platges, però clar, si ho deixes, és veritat que si ho deixes a la responsabilitat individual, a vegades doncs les platges queden plenes de burilles i el mar també, i les famílies ensumen el fum dels altres, no? Per tant, no puc dictar sentència, però aquestes són les meves reflexions sobre el tema.
Què dius, Pepe?
Bueno, allò del prohibir que han jugat tants hippies com hi ha aquest planeta, doncs estava molt bé, però també s'haurien d'haver fet eslògans que tenien a veure amb respectar el respecte i coses per l'estil. I està bé, vull dir que en definitiva a poc ens anem posant amb la civilització que tant aspirem a tenir i que de vegades costa molt d'assolir. I aquesta és una mesura més. I jo, com a exfumador, que em confesso exfumador, doncs si m'agafa l'època que fumava, segurament hauria de dir, ostres, cajondera, que no puc fumar ni a la platja, que estic un dia tranquil. Ara no em resulta gens ni mica afectat, però forma part de la subjectivitat de les persones i cal veure les coses des d'una mirada més oberta, més elevada, i això amb respecte al respecte.
És interessant el que deien els dos, però m'ha cridat l'atenció el que deia l'Oriol, de dir, no sé fins a quin punt la meva opinió està condicionada pel fet de ser fumador, perquè els que hem estat fumadors, i jo era molt fumador, m'hagués sentit exactament com deia el Pepe ara mateix, no? Profundament enfadat, perquè com, a la platja, que està molt bé. Una altra cosa és quan descobreixes que ja no ets fumador, descobreixes el fum, que és una cosa que un dia descobreixes, no? I estàs a un lloc i et comença a venir el fum de l'altre. I és una cosa que realment molesta, entenent la complexitat del tema que tenim al damunt la taula.
I a més, quan ets exfumador, jo crec que també et molesta més, no? Perquè t'has fet una mica, a vegades, no tothom, perquè tens aquesta tasca d'haver abandonat el tabac i llavors et tornes en el fumador passiu, no?
Clar.
i això et fa com una mena de tal. Però bueno, en tot cas, jo a mi no m'agrada, estic una mica d'acord amb el que has dit tu, Pep, de que allò de prohibir sembla que és una mica, no?, com lletxot, no?, perquè ens estan, és com si et tractessin com un menor i han de dir el que va bé per la teva salut. Però també hi ha una part de... Jo, el canvi que va bé quan es va prohibir fumar en els bars, ostres, jo ho trobo genial.
Juan Milian, què en penses?
Doncs a mi em passa una mica el contrari. Jo no he estat mai fumador i, de fet, reconec que d'adolescent, com tothom, doncs vaig intentar enganxar-me i no vaig poder. O sigui, tenia molta sort, perquè sempre m'ha molestat molt.
Vas tenir molta sort, sí.
Tenia molta sort. Quan van prohibir els bars, restaurants, les discoteques, doncs va ser una benedicció per mi, perquè clar, realment em molestava molt el fum. Però també intento tenir empatia, no? Com doncs, l'Oriol intenta tenir empatia amb els no fumadors, amb els fumadors, i quan és a un espai obert, doncs, home, se't fa més complicat d'entendre, no?, aquestes restriccions i aquestes regulacions. De totes maneres, clar, a mi com a no fumador, doncs...
Ja va bé. En fi, ja els he dit que aquest és un tema que nosaltres avui passem una mica de puntetes, però que a partir de dilluns serà un tema recurrent als mitjans de comunicació. M'estic imaginant les unitats mòbils a les platges, no?, i a tothom al voltant. Segurament als xiringuitos això els anirà bé, estic pensant, però el xiringuito sí que es pot fumar. Amb la qual cosa la gent s'anirà més a fer la cerveseta mentre fa la cigarreta, no?
S'ha de dir que, tal com està la costa catalana, que cada vegada les platges són més curtes, aixecar-te la tovallola i anar a la zona de no platja a fumar també és una experiència poc traumàtica, diguéssim, perquè no hi ha un gran camí.
Déu-n'hi-do.
I mou l'economia?
Parlant d'economia, fa uns quants dies que parlant de tota la situació, la crisi energètica, veníem dient ja des d'aquest programa les possibilitats que per Espanya podria arribar a suposar convertir-se en un hub de distribució de l'energia. Bé, doncs aquella cosa que en principi era una cosa que anàvem comentant aquí al programa, avui ja hem tingut un titular potent. Espanya s'ofereix com a plataforma de gas a canvi de no aplicar talls en el subministrament, com en les últimes hores s'ha deixat intuir des de la Comissió Europea. Com veieu aquest tema? Comences tu, Oriol, per exemple.
Sí, bueno, jo crec que té sentit i és hàbil, no?, que un país aprofiti les seves potencialitats estratègiques, i aquesta és una d'elles, per situar-se al món. Feia gràcia perquè ara no sé quina ministra va fer unes declaracions dient: nosaltres, a diferència de la resta de països europeus o d'altres països europeus, no hem viscut per sobre les nostres possibilitats en termes energètics, no?, que és allò que ens sentíem a dir els del sud.
Exacte.
Però la crisi del 2008, que havíem viscut per sobre les nostres possibilitats. Per tant, jo crec que és una bona idea intentar aprofitar aquesta posició estratègica.
Joan, com ho veus tu?
Home, és una bona idea, en tant que Espanya té unes bones infraestructures per ser aquest hub energètic a Europa. També és veritat que això ens ve de rebot per una mala política exterior dels darrers mesos, sobretot amb el tema del Sàhara, que fa que un país que era estratègic per nosaltres, com Argèlia, doncs ara tenim unes males relacions, i hagi passat a les últimes setmanes una cosa que no havia passat mai, que estem important més gas de Rússia que d'Argèlia. I, per tant, ara Espanya demostra a la Unió Europea que almenys té alguna utilitat, no?, perquè li puguin deixar aquest marge que necessitem de gas pels propers anys.
Digues.
Sí, no, jo trobo que és molt complex el tema, i no és evident, perquè, per exemple, això de la compra, que és veritat que s'ha incrementat un percentatge el mes passat, no?, el mes de juliol, bueno, aquest mes encara, a la compra de gas, però a canvi de que s'anaven a posar unes penalitzacions respecte a Rússia molt importants. És a dir, el que s'ha fet és avançar la compra per poder fer la penalització més global. Però clar, ara, si ho pensem en termes del que està passant a Itàlia, també a Espanya, junt a Itàlia, que estem rebent 200.000 milions europeus per la crisi, la situació es complica justament perquè aquí hi ha les relacions dels grups d'extrema dreta amb Rússia, que està incidint en les relacions comercials en relació a què fem amb aquesta compra-venta, no? Una mica lo de Mario Draghi, no?
És a dir, ara en parlarem del tema de Mario Draghi, perquè té una entitat pròpia com per analitzar-ho per separat, no? Tot i que, efectivament, hi ha una claríssima vinculació entre tots aquests dos temes, no? Pepe, com ho veus tu?
Jo no acabo de veure tan clar, tan diàfan, ni tan bona idea, perquè, en definitiva, crec que no es tracta aquí de ser un hub de no se sap ben bé el què, perquè al final la reducció en el consum poder, i no estic d'acord en que sigui des de la Unió Europea que es plantegi, que siguin determinats països que facin aquesta reducció, però poder sí que ens hem de plantejar un nou sistema de consum d'energia, hem de rebaixar una mica les suposades necessitats i el consum en general. Vull dir, el planeta el tenim una mica tocadet. I la prova la tenim aquí fora, que no hi ha aire condicionat.
No només aquí fora, la tenim ahir. Permeta'm-ho dir, perquè és interessant. Segurament cada vegada que arribem a aquest punt cal fer el mateix matís. És a dir, segurament tothom té raó en això. És a dir, que això que dius tu segurament toca, però sense oblidar que aquest hivern proper, que començarà ben aviat, ahir a Polònia, vam connectar en directe amb Polònia, ens parlant de que a Polònia poden estar perfectament durant el dia 10 graus sota zero i durant la nit a 20 graus sota zero. En perspectiva, efectivament, segurament podem parlar de tota aquesta transició ecològica i la racionalització en el consum, però hi ha gent que deia, què fem a Polònia si no tenim gas aquest any, no?
Bueno, no sé què havien fet fins ara.
Bueno, els hi venia de Rússia.
Clar.
Del que estem parlant...
Abans de les explotacions...
I del carbó i de tot
ja,
això.
Ja, però és que segurament aquest desarrollisme, aquest sempre més i més i més i més, ens l'hem de replantejar una mica i hem de frenar.
Es morien més joves, eh?
D'aquí, de viure pel damunt de les possibilitats que deia l'Oriol, que és el que alguns estan dient.
Sí, però no...
Digue-li així.
És a dir, no em refereixo jo. Aquí hi ha un debat que és molt interessant i molt profund i molt complex, que es diu, escolta, per salvar el planeta hem de tornar als nivells de desenvolupament econòmic i humà que van associats a l'econòmic de fa 100 anys. Bueno, és una opció, és una possibilitat que alguns la poden defensar legítimament. És la possibilitat amb la que possiblement es trobaran o ens podem arribar a trobar molts ciutadans de la Unió Europea aquest Nadal, aquest hivern, si hem de restringir el consum, no? I podem estar molt contents i molt alegres, però el decreixement té costos per les persones individuals, sí, costos en el seu nivell de vida.
Però aquest decreixement, si arribem amb ell sense control, sense conscienciació, sense cap mesura que tingui a veure precisament amb l'objectiu d'aquest decreixement controlat, que no és tornar a fa 100 anys, sinó a un control d'aquest decreixement, a un control del consum, del malbaratament alimentari, de tantíssimes coses que estem fent sense control, perquè sembla que aquest món no s'acaba mai, i s'acaba. No és el mateix que arribar per sí o sí, perquè s'ha acabat, perquè t'han tallat l'aixeta del gas o perquè t'han tallat el petroli de no sé on, que ja no hi ha més petroli i ja no podem fer res més per treure petroli.
Quan?
No, a veure, jo crec que aquí hi ha una fal·làcia que és dir que quan més creixement econòmic, més càstig al medi ambient, no? És una manera de culpar el capitalisme, de dir que el capitalisme és anti-medi ambient, i això és històricament fal·laç. És a dir, quan més creixement econòmic i quan més capitalisme, de fet, millor o més avançat la tecnologia, més conscienciació mediambientalista ha existit i més s'ha pogut reduir, per exemple, els atemptats contra el medi ambient. De fet, les festes més grans que s'han fet contra el medi ambient al llarg de la història no venen de països capitalistes. Ve de la Xina, ve de la Unió Soviètica. O sigui, el que ens permetrà lluitar realment contra el canvi climàtic no és quedar-nos sense feina o anar a viure al bosc, no serà això, sinó serà invertir en noves tecnologies. És a dir, per molt que deixis d'anar en cotxe, un canvi als carburadors de cotxe que redueixin la meitat el consum provocarà un canvi molt més revolucionari, i això es fa com? Amb creixement econòmic i amb inversió en la tecnologia.
Seré breu i clara. El sistema capitalista és justament el que ha anat sempre buscant des del segle XIX, llocs on tant la matèria prima com la força de treball fos menor per guanyar més capital. I això ho ha fet les multinacionals, on agafen mano d'obra a Xina, compren matèria prima a Xina, a Taiwan, etcètera, etcètera. Per tant, no, dir que el sistema capitalista no té la culpa, home, queda una miqueta irònic. A veure, jo, això era un comentari el que havies dit, eh? Joan,
no, està bé, que a més cal agafar una mateixa cultura,
més
Corea, i veus el nord i el sud, la diferència.
Acabo i en resol. I després, jo crec que hi ha que diferenciar entre el que és l'ideal, no?, i les necessitats immediates. Ara vaig una mica a contestar a tu, Oriol, no? L'ideal, clar, que seria fer una economia més sostenible i tal, però hi ha unes necessitats immediates que l'hivern, aquest hivern, ho trobarem, no? Els països molt freds. Per exemple, nosaltres a Espanya tenim un clima moderat. Ens és més fàcil no posar tan forta igual la calefacció o a l'aire condicionat en un període, perquè tenim dos mesos de calor forta, inclús si m'apures, depèn com anem tenint aquella la setmanita d'agost o la no sé què. I espais que ens donen oxigen, però hi ha països que tenen una hostilitat de clima molt important, no? Dit això, el que és el decreixement de costos, que tu has dit que, bueno, que això seria una dificultat, o sigui, que això afectaria, aniria bé per les persones. No, no sé com ho has dit.
Jo deia al contrari, que el decreixement, diguéssim, que quan es defensa el decreixement hem d'explicar-li a la gent que això tindrà costos en el seu nivell de vida individual de les persones.
Clar, però tu creus que és a les persones o és a qui afectes el capitalisme salvatge? Perquè les persones, si tu fas una economia sostenible de curta distància, on no necessites petroli, no necessites avions, barcos de transports, etc, etc, una economia sostenible a nivell integral amb fragments de zones on sigui autoabasteciment, etc, etc.
Sí, però això jo són crec les tribus paleolítiques, diguéssim.
Les tribus? No, no, els barris de Barcelona tens horts locals, tens... Hi ha molta... A Vallvidriera tens, per exemple, economia de cort camí i que pots vendre a Barcelona.
Però estem d'acord que el canvi que s'ha de fer per arribar a una economia sostenible d'unitats petites...
Afecta més el sistema.
Estem d'acord que per arribar aquí la transició...
És lenta.
No és només lenta, és a dir, que requereix d'un consens amplíssim de tota la societat, que jo veig difícil que pugui passar, i per tant requereix d'un poder centralitzat molt fort que sigui capaç d'explicar-li a la gent quin és el model de vida que ha de viure per viure tots bé, diguéssim. Llavors, crec que és incompatible aquest model, aquest desideràtum de societat de comunitats petites autosostenibles amb la democràcia.
Amb el sistema capitalista, la democràcia no. I jo parlo de micropoder. És a dir, hi ha que diferenciar entre el que seria un poder d'actitud, per exemple, individualment cadascú de nosaltres, si ens juntem tots a fer una política que vagi en la direcció d'una sostenibilitat que no passi tant per un consum de llarga distància, de petroli, no sé què. Jo crec que seria viable. El problema és cultural.
Exacte, però per això mateix, com que el problema és cultural i necessites d'un consens amplíssim per poder sostenir un model així com el que defenses, necessites o un consens amplíssim i canviar les voluntats de la gent, perquè jo no veig que estiguem en massa la ciutadania occidental disposada a perdre, no sé, la capacitat d'anar-nos de viatge cada cap de setmana a un lloc d'Europa.
Sí, o expropiar matèria prima a l'Àfrica, per exemple.
O renunciar a fer això per tot el que implica, no ho sé. És o poder o consens.
Podem trobar mil exemples, d'això. Cada vegada que s'ha anunciat, per exemple, la deslocalització d'una empresa i portar-la a l'Àfrica, el que hem vist aquí, per part dels propis treballadors, sindicats, etc, etc, etc. Ho dic perquè, efectivament, no? Exemples molt petits d'un canvi molt gran, que és el que esteu plantejant, els tenim. Ens hauríem de donar, efectivament, què significaria tot això. Però, en fi, és un tema molt
profund,
molt llarg, molt interessant.
Estem vivint un moment de desglobalització fruit de la pandèmia, el qual seria una oportunitat per una terra com Catalunya de recuperar indústria, de recuperar més i millors llocs de treball, si tinguéssim governs que creguessin aquestes condicions favorables a la reinversió o al retorn d'aquestes indústries, no? És una desglobalització, però també és una major integració regional, no?, dintre de la Unió Europea. Això s'està veient també en altres continents. I clar, si aquesta oportunitat que tens ara de recuperar indústria, tecnologia, millors llocs de treball, t'ofereixes un discurs com, per exemple, vam veure fa poc temps, no?, d'una tinent alcalde de Barcelona que dient aquí hem d'eliminar, aprofitar la pandèmia per eliminar la indústria de l'automòbil. Clar, què passa? Que tanca la Nissan, no? Això són milers i milers de llocs de treball. Jo crec que aquests discursos utòpics de que podem viure sense empreses, que podem viure una mica tots de l'aire, doncs no ajuden a aprofitar aquesta oportunitat que tenim ara en aquesta desglobalització que vivim.
Estem a 22 minuts de les 4, que les coses estan canviant molt ràpid. Això ho estem veient, absolutament. Ahir parlàvem en aquest programa sobre l'article que havia fet l'Enric Julián a la Vanguardia sobre com el que estava passant a Itàlia podia acabar arrossegant a Europa. No? En el sentit en el que fet que si tot trontollava la unitat europea respecte al tema d'Ucraïna, per exemple, no? I ens va posar tot un seguit d'exemples que va ser realment molt interessant. Avui ja ho sabem, hi ha eleccions convocades per final de setembre a Itàlia i, home, crida l'atenció, no?, que efectivament es parli de la ultradreta italiana com la que parteix com a gran favorita per guanyar aquestes eleccions. Què dius, Pepe?
El populisme de sempre, tota la vida, que ja el coneixem i no és d'ara, i el que repetim constantment, que hem d'estar atents, perquè aquest populisme és molt perillós i enganxa, doncs això, precisament, a les masses i a gran quantitat de gent, i té a veure o podríem enganxar-ho amb el que parlàvem abans de reduir consums, etc. En pedagogia, vull dir, ens hem d'explicar i li hem d'explicar a la gent les coses i no com ho fan segurament des d'aquests grups d'extrema dreta, sinó precisament amb altres punts de vista, altres sistemes per mirar les coses i organitzar una societat diferent. No exclusivament la societat del negoci, del constant creixement, del desenvolupisme imparable. Repensem aquesta societat, o fugim d'aquest populisme barat que ens ofereix solucions que no porten enlloc, en definitiva, i que no tenen una mirada oberta. Ja.
Fugir d'un populisme no és fàcil quan guanya les eleccions. Ho dic perquè qui fuig del populisme, no? Si està guanyant les eleccions.
Hi ha més forces polítiques.
Que sí, No dic el contrari, però estan guanyant les eleccions. O sigui, no sé com ho veieu vosaltres.
A veure, la política italiana sempre és molt més complicada del que... sempre tendim a simplificar-la perquè no hi ha altra manera, no? Perquè és... I quan esperes que no pot donar res...
Encara...
una sorpresa...
Totalment.
Per sort és un país on l'economia i la ciutat va una mica per separat de la política, no? Perquè ja saben que si depenen totalment d'aquests canvis, no? de la política, doncs seria difícil viure. A veure, i també és difícil extrapolar el que passa a Itàlia, el que passa a Espanya, no? Abans diria del populisme, sí, però vamos, el populisme d'esquerres, per exemple, de Movimiento Cinque Stelle, ha governat també amb l'extrema dreta autèntica, que és la Lega Norte, que és un partit que fins fa 4 dies era un partit independentista que s'havia inventat una regió que era la Padània i parlava de la Roma ladrona, no? Com l'Espanya ens roba. I aquests han arribat al govern amb Movimiento Cinque Stelle, que no és Podemos, és veritat, però bueno, seria alguna cosa semblant. Ara, què passa? Movimiento Cinque Stelle ha fet caure a Mario Draghi, que era un govern doncs, proeuropeista, assenyat, de concentració nacional, que és el que feia falta en aquell moment a Itàlia, una mica recordant els temps del Monti, però després també és veritat que els altres partits de dretes han continuat una mica l'estela de Movimiento Cinque Stelle, han fet impossible el canvi de govern mantenint a Mario Draghi com a primer ministre, tot i la jugada de Mattarella, que és una figura doncs, molt respectada com tots els presidents de la República Italiana. Ara sembla que puja Fratelli d'Itàlia, que és un altre tipus de dreta, és diferent a lo que és Forza Italia, que és la dreta, diguem, liberal clàssica de Berlusconi. La Lega Nord era una dreta populista, diguem, molt barroera, diguem, xenòfoba. Tal. Ara ve Fratelli d'Itàlia, que és molt difícil trobar també un paral·lelisme a Espanya, podria ser Vox, és un conservadorisme molt, molt radical. Giorgia Meloni l'hem vista en algun discurs a Andalusia molt estrident, molt... Però no és ben bé el populisme. El populisme era Lega Norte. Això és un conservadorisme molt, molt radical. Veurem. I és possible que aquest conservadorisme radical acabi pactant amb l'esquerra, perquè és que a Itàlia això passa. O sigui, abans pactava la democràcia cristiana amb el Partit Comunista i és una política molt diferent a la nostra. Allí no solen posar, diguem... cordons sanitaris o barreres en els pactes.
És veritat que intentar entendre la política italiana basant-se en la política espanyola o catalana no té res a veure, absolutament res a veure. Oriol, com estàs veient això, tu?
No, també se m'escapi. La sensació que tinc una mica és que el govern que hi havia en el fons era molt fràgil, no? Perquè era un govern amb partits molt diferents, com explicava el Juan, i de plantejaments profuns molt diferents, tot al voltant de la figura de Mario Draghi, no? Que era una persona de prestigi, que de fet era el que se salvava d'aquell govern d'alguna manera, no? I el que donava fins i tot, crec que als socis europeus, una certa tranquil·litat en relació al que estava, a com estava Itàlia. I per tant, que passés això, vaja, no sé si dir una crònica d'una mort anunciada, perquè jo no ho havia vist, tampoc no segueixo tant la política italiana, però sí que sembla explicable, no? Que s'hagi acabat trencant.
Núria?
Sí, no, a mi em preocupa més a nivell de relació internacional de la Unió Europea, és a dir, a França guanya l'extrema... O sigui, guanya, puja molt l'extrema dreta, a Itàlia l'extrema dreta, amb aquest gest ahir al Congrés, el que està demostrant és que si nosotros tu no haces nada, per tant, ell fa, no, diu que demiteix la setmana passada, els seus li demanen de seguir, ahir es reuneixen... I aquests tres, no? La Cinque Stelle, la Lega Nord i Forza Italia, no voten, s'abstenen, no? I justament aquests tres partits es veu que tenen negocis importants a nivell personal, els membres que ocupen, amb Rússia. És a dir, que també està vinculat amb el tema de la importació de gas i el rol que té la Unió Europea, amb el qual, doncs, Mario Draghi, òbviament, el Banc Central que l'havia dirigit a europeu té un contacte bastant important, no? Llavors, bueno... Digues.
No, anava a dir, avui tenim amb nosaltres el portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, el senyor Nacho Martín Blanco. Senyor Martín Blanco, què tal? Bona tarda.
Què tal, Toni? Bona tarda.
Estàvem comentant el tema d'Itàlia, no? Dient que intentar entendre la política italiana basant-nos a la política espanyola era absurd. No sé vostè com està veient tot aquest moviment que s'està produint.
Bé, la veritat és que sentia ara l'opinió que em precedia i em semblava, doncs, efectivament molt il·lustrativa. La política italiana, durant molts anys, recordo en èpoques estudiant polítiques, dèiem sempre que la política espanyola estava malament, però sempre ens quedava el consol doncs, que la política italiana estava encara pitjor. Després, les coses també a Espanya han anat en molts moments, i a Catalunya concretament, doncs, degradant-se, i aquest consol ja no ens serveix tant. Però és veritat que la política italiana té uns paràmetres realment molt particulars en relació amb altres països i certament doncs els lligams que hi ha amb determinats partits que han estat fonamentals en el govern de la política italiana aquests anys amb règims il·liberals, antidemocràtics i autoritaris, doncs realment és certament molt preocupant.
Senyor Martín Blanco, el primer que m'han dit avui quan he arribat a la redacció és que diu, no sé si has vist el tuit de Nacho Martín Blanco, està molt enfadat amb tot el tema d'en Francesc de Dalmases i el tema Laura Borràs. Està molt enfadat?
Sí, certament. Jo crec que el que hem conegut aquests dies sobre l'actitud que va tenir el diputat Dalmases amb una col·laboradora de TV3, en aquest cas del programa Fax, de fet amb una persona important en la direcció del programa El Fax de TV3, doncs va tenir una actitud, a parer meu, absolutament injustificable, sense conèixer els detalls, sinó el que ha transcendit de totes les parts i, per tant, amb una versió prou acurada del que han estat els fets, doncs jo crec que és inadmissible que un diputat, una persona que tingui un càrrec públic intenti coaccionar o limitar de la forma que sigui la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa d'una periodista, en aquest cas d'un programa de televisió. Em sembla una actitud en democràcia incomprensible, intolerable, i això a més que ve, diguem-ne, del fet que la col·laboradora o la periodista havia formulat o havia fet preguntes incòmodes o havia, diguem-ne, fet una entrevista incòmoda o havia generat incomoditat en la presidenta del Parlament per la seva entrevista al Fax de TV3. Em va semblar absolutament injustificable i, efectivament, vaig fer una intervenció al Parlament ahir qüestionant, criticant, denunciant, en definitiva, el que és una actitud contrària a la llibertat de premsa i em va semblar imprescindible fer aquest panegíric de la llibertat de premsa i d'informació.
Però en realitat és interessantíssim, no?, situar públicament aquesta discussió, perquè ens preguntem quantes vegades s'han produït aquest tipus d'enfrontaments que no han tingut llum i que no sabem si ha estat la trucada del polític directament a la persona en qüestió que dirigeix el programa o la trucada del polític al director del mitjà que a la seva vegada parla amb el director del programa. És a dir, que en realitat això posa al damunt la taula una història que, home, tampoc és que hagi nascut amb el senyor Dalmases, no?
No, sens dubte. Evidentment que no, Toni, a mi em sembla molt bé que siguem també, que posem les coses en els seus justos termes, i efectivament la realitat és molt complexa. Aquí ningú no és, o ningú, hi haurà gent que sigui beatíficament bona, però ningú no és ni pervers per naturalesa ni bo per naturalesa. De fet, jo en el meu discurs d'ahir, molt crític amb el senyor Dalmases, també deia, doncs intentava fer una crida a la raonabilitat, en el sentit que això jo no crec que sigui una pràctica d'un determinat representant públic perquè sigui d'una determinada ideologia. Sí que és veritat que a mi em preocupa una manera de fer les coses que sí que em recorda una actitud molt pròpia, en aquest cas, d'un moviment, en aquest cas del moviment nacionalista, dels partits nacionalistes, que per mi, d'alguna manera, té els seus orígens amb l'actitud de Marta Ferrusola, que recordo molt les seves declaracions, la dona del senyor Jordi Pujol, quan Convergència va perdre el govern de la Generalitat l'any 2003 amb el primer tripartit entre el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds. En aquell moment la senyora Ferrusola va dir que tenia la impressió que els havien entrat a robar el pis, que els havien entrat a casa a robar. Aquella idea tan monopolística de les institucions és una idea, diguem-ne, de monopolitzar completament les institucions, els diners públics, la cosa pública, em sembla impropi d'una democràcia sana, i jo crec que lliga molt amb aquesta actitud d'un representant públic, el senyor Dalmases, que s'atreveix a increpar a una periodista per la seva entrevista a la presidenta del Parlament. Em sembla inconcebible, insisteixo, en una democràcia sana, en un règim liberal, doncs que un representant públic s'atreveixi a intentar coaccionar la llibertat de premsa d'un professional de la informació. Em sembla absolutament inadmissible. I és això el que volia denunciar, i com bé dius, Toni, jo no crec que això sigui una cosa privativa d'uns i que no passi en altres entorns, però crec que quan passa és imprescindible que hi hagi una denúncia unànime de forma absolutament contundent.
Perfecte. Senyor Martín Blanco, que tingui un bon estiu. Seguim parlant al setembre.
Gràcies,
una
Toni,
abraçada.
Igualment.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu, bona tarda. Té 10 minuts a les 4 de la tarda, i no sé què ha passat, però quan ha dit el senyor Martín Blanco la paraula Marta Ferrusola, les paraules Marta Ferrusola, tots els bolígrafs s'han posat en marxa en aquesta tertúlia. Descobrim qui han escrit aquests bolígrafs. Vinga, Oriol.
A veure, tema Dalmases. Aquí, és veritat, hi ha un debat que se solapa aquí, no?, que és el de la relació entre premsa i poder. No sé, el senyor Martín Blanco parlant de la Ferrusola, és veritat, s'havia dit molt de temps, no?, que el president Pujol es dedicava a trucar als mitjans i a intentar marcar i a fotre bronques. Però el senyor Dalmases no ve exactament d'aquesta tradició, ni per edat, ni per generació, ni tan sols per militància històrica, política, ell individual. Jo crec que en el cas del senyor Dalmases hem d'entendre una cosa, crec, que no el disculpa ni molt menys, però el senyor Dalmases no té cap càrrec formal en el gabinet de la senyora Borràs, ni tan sols membre de la mesa del Parlament. I, en canvi, és una persona de la seva màxima confiança, està sempre amb ella. Jo crec que aquí, una de les coses que van passar allà és que allò no era una discussió política, era una discussió personal. És a dir, el senyor Dalmases està defensant la seva amiga, la Laura Borràs, i per això aquest nivell de visceralitat i d'agressivitat, perquè en el cap de ningú mínimament racional li pot entrar que l'entrevista que li va fer la Cris Puig a la senyora Borràs sigui un atac. És a dir, si una persona com la presidenta del Parlament té una sospita de corrupció sobre, és evident que els mitjans públics d'aquest país li han de preguntar sobre el cas. I si algú es pensa que es pot ser president del Parlament o tenir cap responsabilitat pública, que et passi una cosa així i que els periodistes no et preguntaran, és que no ha entès on t'has posat, no? Per tant, això a mi em sembla gravíssim, evidentment em sembla gravíssim, em sembla una manera de fer horrible, sobretot, ja no per la discrepància, que miri, sinó pel que s'explica en aquests articles, pel nivell de violència i agressivitat tan bèstia que hi ha contra una professional.
Joan, segueixes tu.
Bé, a veure, no sé si això és un secret a veus o... Però hi ha més periodistes que també han denunciat aquesta pràctica per part d'aquest senyor, i és veritat que després retiren els tuits. Jo no sé si han de ser els parlamentaris qui ho denunciïn. Jo crec que ho han de denunciar les persones que ho han viscut i les persones que ho han vist. I és estrany, no?, que a TV3, amb els 2.000 treballadors que hi ha, hagi trigat tant en sortir aquest cas a la llum. Doncs també ens hauríem de preguntar per què, si hi ha alguna por, o si això ha passat més sovint, ha passat més cops i ara surt perquè hi ha una situació política de confrontació entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya que ha fet que aquests casos surtin a la llum, o perquè dins de mateix Junts per Catalunya veuen que Laura Borràs està a punt de caure, perquè un cop se li obri el judici oral, el reglament del Parlament és molt clar, el 25.4, si li suspendrà els seus drets com a diputada, que s'acabarà la seva carrera política. Llavors, la batalla interna, no?, que també hi ha dins de Junts, fa que una persona com Dalmases, que abans possiblement era intocable, ara se'l pugui fer caure. A mi el que em preocupa és que passin aquestes coses, que ja no són les bronques o intents de pressió, diguem, més o menys que s'han viscut aquí a Catalunya de manera normal, sinó estem parlant de bronques, amenaces, dir-li a periodistes que acabarà amb la seva feina, o sigui, coses denunciables, no? I el que em preocupa és que no es denunciï.
Núria.
Sí, no en tindria molt més a afegir, simplement que és una mica, és un termòmetre de com està el sistema de relacions de poder entre els mitjans de comunicació i el periodisme, i, bueno, certa prepotència a l'hora de defensar interessos, que és molt legítim defensar interessos personals, perquè això jo ho trobo molt legítim, sigui en termes d'amistat o no, però jo crec que quan estàs en un mitjà de comunicació i a sobre estàs com a representant d'un partit polític, tu no pots tenir un desacato d'aquesta manera, no? Ai, jo no sé el que es diu, jo no sé el que va passar. El que es diu és que es veu que la va agafar pel braç i que li va dir que aquest programa era una merda i que ell era una merda de periodista. Home, això ho trobo més que dir de la periodista, és barroer per part d'ell, no? Què diu del personatge? El que trobo més greu és que la Laura Borràs el defensés al Parlament quan els altres diputats la van atacar. Això sí que ho he trobat molt greu, perquè ella és presidenta del Parlament i es va intrometre des del partit polític.
Avui Televisió Espanyola ha fet un avançament d'una entrevista que li han fet a Laura Borràs i que, si no m'equivoco, s'emetrà aquest dissabte. En ella, en aquesta entrevista, ha explicat Laura Borràs que si la mesa decideix que se l'ha de suspendre de drets i deures pel seu cas judicial, això no vol dir que hagi d'abandonar el càrrec. D'altra banda, ha afirmat també que el portaveu adjunt de Junts a la Cambra i vicepresident del partit, Francesc Dalmases, no va cometre cap agressió contra la periodista de TV3. Diu, no va passar el que es diu que va passar. Serà interessant veure l'entrevista de Laura Borràs, tot i que sorpresa poca, no, Pepe?
Paroli. No, és que és un tema... Fa molt de temps que en parlem, perquè allò és un tema que anava traient les orelles i que cada vegada es feia més expressiu, i que ja no són les orelles, sinó són les vergonyes de tothom, i és trist. Tot i que ho vam dir, que això és una decisió molt personal, que havia de rumiar, i que no era fàcil, eh? I repetim que no és una decisió fàcil, però que evidentment s'està prenent i que s'està argumentant i s'està construint des d'on s'està construint. Cadascú, ja ho vam dir també, amb la seva responsabilitat, amb les decisions que prengui. Ara bé, i sense defensar això, perquè això és injustificable de cap de les maneres, si és que es demostra que tot ha estat així o no. És com si jo ara m'aixeco i me'n vaig aquí dintre i agafo algú i me l'emporto allà dintre, tancat.
Si te'n vas, porta't el micro. Perquè acabem de veure el que passa quan un gira i deixa de parlar-li el micro.
Però que podria fer-ho amb qualsevol persona, i clar, això és del tot injustificable. Això és obert una investigació. Vaja, no crec que hi hagi gaires coses a justificar i a investigar. Tret a les pors, que cadascú les viu com les viu, i els companys periodistes que segurament ho van patir, que continuaran en aquest àmbit, sabran el que pateixen o el que no. Però, com deia, més important i més bèstia és que segurament tinguem, i amb això hi ha encàrrecs del Partit Popular i altres partits... No, és veritat! El senyor Fernández Díaz, que es va
ajuntar... He parlat molt, d'aquests casos.
Amb el senyor Villarejo, que ara estem sentint per capítols, i la gran enciclopèdia de Villarejo, que sentim cada dia publicada amb magistrats, amb periodistes, amb altres polítics...
Senyors,
realment sorprenent aquest amiguisme...
Estic patint, Pepe, perquè només tinc 3 minuts, és l'última tertúlia de l'últim dia, i no tinc massa més temps. Si vols dir alguna
cosa... Sembla que estem amb la possibilitat absoluta, i aquest discurs del victimisme de l'Estat... La primera, la senyora, si l'Estat la persegués, Laura Borràs no seria funcionària de l'Estat com ho és des de fa uns pocs mesos. Segon, el cas pel qual està investigada i serà jutjada és un cas que comencen els Mossos d'Esquadra quan estaven seguint a un narcotraficant que és amic d'ella i el qual va ser beneficiari de fraccionament d'aquests contractes. Després que ella digui que això no l'afectarà, que continuarà com a diputada, home, això ja és posveritat absoluta. Llegiu, sisplau, el 25.4 del Reglament de Catalunya, és claríssim.
Al llarg d'aquests mesos hem après unes quantes coses. La primera, que hem d'impulsar una comissió parlamentària per prohibir la paraula desjudicialització. Molt difícil. Totes les persones quan venen a la tertúlia i han de dir la desjudicialització, s'equivoquen totes. No hi ha ni partit polític ni no partit. Això ja ho tenim. I dos, que de carrers n'hi ha molts. És a dir, que cada persona que ve i ens diu que quan surt al carrer la gent li diu és que surt per uns carrers determinats, perquè després altres també surten al carrer i allò que els hi explica no té res a veure amb el que li han explicat al primer. Per això, nosaltres el que vam fer en el seu dia és fer que el carrer arribés directament, no? O sigui, que irrompís directament al nostre programa. Jo crec que el màxim exponent d'aquest carrer, n'hi hem tingut molts, és el Toni Giraval, el nostre taxista de referència. Toni, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, estic bé, passant calor, però bé.
Bé. Escolta'm, tenim 20 segons perquè em diguis de què parla el carrer avui, Toni.
Pues és un pèl llarg, però bueno, t'explico.
Va.
Un senyor que viu en un carrer de Gràcia, molt enfadat,
sí,
perquè resulta que li han tallat el seu carrer, que dona a Còrsega, no?
Sí.
Diu que a l'Ajuntament els ha dit que és per pacificar el carrer. I es troba, encara no poden passar els cotxes, que hi ha d'entrar de darrere escules, que passen les motos i les bicicletes igual, i que a sobre, com que no passen cotxes, a la nit aprofita per fer botellón. Diu, han fet queixes a l'Ajuntament i diu que passen d'ells olímpicament.
Vaja.
Aquest és el tema que avui m'han explicat al taxi.
Ho has fet molt bé, eh? O sigui, era llarg, però ho has resumit perfectament. Toni...
Bueno, és que he anat de pressa, hi havia més coses, però...
però ja no tenim més temps, eh? Toni, ha estat un plaer enorme. Moltíssimes gràcies, Toni.
El plaer ha sigut meu.
Una abraçada, guapo. Gràcies. Bona tarda. Ha estat fantàstic rebre-us a vosaltres, a tota la gent que ha vingut a les nostres tertúlies. Us agraeixo moltíssim les estones que ens heu regalat, gràcies a les quals hem vist que, efectivament, de carrers n'hi ha molts i que cadascú pensa i pot pensar el que vulgui, que això és meravellós. Oriol Vidal-Barraquer, Pepe Pérez Calvo, Núria Estrac, Comilian, espero veure-us ben aviat. De fet, ens veurem ben aviat. Moltíssimes gràcies als quatre.
Moltes gràcies a tu.
I bona sort. I bon estiu.
I moltes gràcies.
I bon estiu.
I bon estiu.
Sí. Oh, i bon estiu. És veritat que ens anem de vacances. De moment ens anem a les notícies. Fem una petita pausa i tornem després amb una gran selecció d'entrevistes del Tot Anirà Bé. Fins ara.